Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Avui, sota el títol L'escola inclusiva, factor de salut social, sabrem què implica una escola inclusiva i quins efectes té tant en l'entorn educatiu com en la societat. I per fer-ho ens acompanyen la Laia Berlanga. Molt bon dia, Laia.
Bon dia.
La Laia és directora de l'escola FEP, Mare de Déu de Montserrat, EE, que després explicarem què són aquestes ES, i també en Gregori Ponce. Molt bon dia, Gregori.
Què tal? Bon dia.
En Gregori és director del Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres de Gràcia. I comencem. Escola inclusiva. Què diríeu que és una escola inclusiva, Gregori?
Doncs una escola que dona resposta a una necessitat, a una realitat tant social com educativa. A mi m'agrada parlar tant des del vessant educatiu, però també des del social. Cada vegada més alumnes. Jo diria que cada vegada hi ha una necessitat més important en quant a nombre d'alumnat que té aquesta necessitat.
I en el teu cas, Laia, no sé si varia, perquè direm que són aquestes EE, és educació especial, amb un alumnat que tot ell té unes necessitats concretes, específiques, que és una escola inclusiva.
Per nosaltres, una escola inclusiva és aquella escola que prepara a tots els seus alumnes per poder interactuar a la societat un cop posen un peu fora de l'escola, tant quan són infants, joves o preparar-los per la seva vida adulta.
En principi, la inclusió dona resposta a la diversitat, la diferència, suma i enriqueix. Aquesta és la teoria, però no sé si és tan senzill com repetir-ho o el dia a dia és més complicat. En el teu cas, Laia, tu ets directora d'una escola d'educació especial, dèiem. Com és l'alumnat del centre que té capacitats, com tothom? L'únic que potser unes altres capacitats, les que ara tothom està pensant, que són les més habituals.
Bé, tot l'alumnat de la nostra escola és un alumnat que té un diagnòstic d'una discapacitat intel·lectual, bé lleugera o bé moderada. I molts d'ells tenen alguna altra dificultat, algun trastorn de comportament, algun trastorn de la personalitat associat.
Els no entesos en la matèria, com ara jo, quan sentim escola d'educació especial, ens ve al cap el decret de 2017 de l'educació inclusiva. Hem fet una cerca, si sóc més precisa, és el decret 150/2017, que vosaltres us el deveu saber molt bé, el decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. A la pràctica, què suposa aquest decret? Si va suposar un canvi d'alumnat que estava en una escola d'educació especial, que poden seguir, no seguir, qui pot anar a aquest tipus de centres?
Doncs el decret, com bé dius, es va aprovar el 2017, hores d'ara no s'ha desplegat a la seva totalitat i està suposant canvis mica en mica. A poc a poc anem veient, suposo que tant a les escoles d'educació especial com a les escoles ordinàries es van intuint aquests canvis, tot i que no s'ha desplegat del tot i sota el meu parer no s'estan fent de la millor manera aquests canvis.
Ara veurem els canvis 5 anys, Déu-n'hi-do, per desplegar, és cert que una pandèmia, que encara diríem que hi som, no? 2 anys molt crítics, un sobretot, però des de 2017 potser ja hi havia hagut temps. A vosaltres, Gregori, tu que ets director d'un centre ordinari, us afecta d'alguna manera? Us ha afectat aquest decret no desplegat?
No ens ha afectat. De fet, és un decret que, jo dic moltes vegades que és un decret que se sosté en el paper, que el paper tot ho aguanta. Mira, nosaltres som una escola amb 143 anys d'història, una escola que neix el 1879 amb una voluntat de donar resposta, en aquell moment, a Gràcia, de nenes de les famílies més vulnerables en aquell moment, que vivien a l'entorn del que avui dia és el Sant Josep. I és una escola que és ordinària avui, 143 anys després, una escola que és ordinària, però que té un contingut d'alumnat molt divers. Aleshores, tenim alumnes amb alumnes doncs, nouvinguts, tenim un percentatge important. Tenim alumnes d'ètnia gitana, també un percentatge molt destacat. Tenim alumnat amb certes necessitats educatives. I bé, doncs la novetat del Sant Josep és que aquest setembre s'ha incorporat una escola que havia de tancar, ja on era, a Ciutat Vella, i que s'ha incorporat i que, bé, en aquest sentit, ha estat la incorporació de professionals i d'alumnes amb unes necessitats educatives de complexitat i fins i tot d'alta complexitat. Per tant, el que tenim a l'aula, jo diria que les escoles ordinàries, tant públiques com concertades, i les concertades en aquest sentit ens hem de fer sentir, perquè l'escola concertada també dona una resposta, sens dubte, és una evidència clara, i qui no ho vulgui entendre hauria de venir a les escoles ordinàries i les escoles aquestes que tenim un percentatge d'alumnes als quals els hem de donar una resposta. És la diversitat, i més enllà de la diversitat, la inclusió des del decret, la veritat és que el que pretén és donar, com deia la meva companya, donar oportunitats a totes i tots els alumnes que són a les nostres aules, sense excepció.
Per tant, pel que m'expliqueu, entenc que no hi ha cap dualitat entre centres ordinaris i els d'educació especial, que tots busqueu el mateix, que és donar resposta a l'alumnat que teniu, independentment de les seves característiques.
Sí, exacte. És el que estem reclamant ja des de fa molts mesos, inclús anys, totes les escoles d'educació especial. És que nosaltres també formem part d'aquest decret, nosaltres també som centres del sistema educatiu català i nosaltres també som centres molt inclusius. Anar a una escola d'educació especial no implica ni ha d'implicar mai estar apartat, sortir del sistema ni entrar en un cul de sac, ben al contrari. Anar a una escola d'educació especial és anar a una escola del sistema educatiu català que et dona determinades oportunitats i facilitar que els nostres infants i joves puguin desenvolupar-se tenint en compte totes les seves necessitats educatives, personals, emocionals, de comunicació, sanitàries. És un centre que dona una resposta el més global possible a aquells alumnes que en un centre ordinari, per un motiu o per un altre, no acaben de poder desenvolupar-se correctament i inclús a vegades hi ha patiment.
En el vostre cas, és una escola adherida al manifest dels centres d'educació especial de Catalunya, públics i concertats, on demaneu la dignificació de la vostra feina i reivindiqueu la consideració que es mereixen, no? Què reivindiqueu? Ara ens ho deies una mica, però abans quan parlaves d'aquest decret, que deies no s'ha implantat, però s'estan començant a fer canvis i creiem que no s'estan fent de forma adequada, què creus que és el que grinyola, que no s'està fent prou bé i que es podria millorar?
Considero que es podrien tenir més en compte les opinions en molts moments dels centres d'educació especial, perquè hi ha una expertesa de molts anys. El nostre centre concretament té 56 anys de vida i hi ha centres amb 75 i 80 anys. Per tant, hi ha una expertesa i un saber fer de molts anys i sovint s'hauria d'escoltar més la nostra veu, el que nosaltres pensem i el que opinem. Els nens no, i les nenes no responen només a un diagnòstic i a una etiqueta i no han d'anar a un lloc o a un altre en funció d'aquest diagnòstic, sinó que se'ls ha de mirar amb tota la globalitat. I la globalitat de cada un dels nens i les nenes que estan escolaritzats només la saben els centres ordinaris i quan s'ha de fer una derivació a un centre d'educació especial també haurien de donar el nostre parer. No és només una etiqueta, no és només un... Els nens no responen a un nom darrere d'un síndrome o d'un diagnòstic o d'una categoria, sinó que és molt més global i això hauria de tenir-se molt en compte.
Llavors entenc pel que dius que fins ara la derivació és només en funció del que acabi dient el diagnòstic i es decanta cap una banda o cap una altra, que cap on ha d'anar l'alumne?
En alguns casos acaba sent així, una cosa totalment freda i distant, quan s'ha de tenir més en compte tota la globalitat de l'alumnat.
En el vostre cas, Gregori, el centre que tu dirigeixes és un centre ordinari, dèiem, amb un alumnat que també alguns tenen necessitats educatives específiques, tant per qüestions potser físiques, intel·lectuals, socioeconòmiques, no? Al final, l'escola és un reflex de la societat, no? Sortim aquí al barri i ens trobarem tota mena de persones amb unes necessitats diferents, alguns coincideixen i uns altres no. Això és el que hauria de ser l'escola, un reflex del barri?
És que sí, les escoles ho són. són el reflex del que hi ha més enllà de les seves portes, de portes en fora. I, per tant, la societat catalana, la societat de Barcelona, particularment d'aquesta gran ciutat, és una realitat social molt diversa. Molt diversa, i nosaltres entenem sempre la diversitat des de la riquesa. Les escoles... Hem de donar resposta a l'alumnat que tenim. Les escoles en cap cas segreguem, sinó que acollim, atenem, donem resposta des de l'estima, des de la vocació, des de la docència. I sí, estic absolutament d'acord que les escoles són un reflex de la societat.
I quin ha de ser el perfil del professorat que dona resposta a aquestes necessitats diverses de l'alumnat, que potser en una classe de 25 hi ha dues, tres, quatre persones que necessiten una especial atenció.
O més. El percentatge de vegades està per sobre, no? Depenent del grup classe. D'entrada, ha de ser una persona amb vocació docent, amb vocació de servei. Les escoles, la meva companya parlava, no? que formem part d'una xarxa de servei, el servei de l'educació. Primer, aquesta vocació de servei, després, doncs, una formació específica, que més enllà de tenir un grau de mestre d'infantil o de primària, o en aquest cas, doncs, ser un llicenciat o una especialitat, doncs, has de tenir un contingut, diguem-ne, pedagògic, cada vegada més important. I en la formació permanent del professorat, que és anual, doncs has d'anar a cobrir, en aquest cas, doncs, aquesta com potencialitat que ha de tenir el docent, no? Sobretot per això, que quan entres en una aula tens casos, tens situacions. La Lourdes ara, quan intervingui, doncs us podrà afegir amb més profunditat, no? aquestes casuístiques que trobem a les aules. Són professionals, de la mateixa manera que el professional sanitari, doncs, té un recorregut, una experiència, una capacitació. Més enllà de tot això, penso que hi ha un factor que és el de la vocació docent.
I en una aula, suposem, si de 25 tens 5 alumnes que necessiten un suport específic, això és una cinquena part de l'aula, és capaç de gestionar-ho un únic professor o hi ha suports en casos concrets?
Sí.
Els suports
són molt necessaris. Per exemple, nosaltres ja portem també una mica de recorregut pel que fa a l'experiència de la codocència a l'aula, en la qual intervé més d'un docent, més d'un mestre, més d'un professor. I, a més, tenim aquests recursos dels quals ens hem anat dotant per la tipologia de centre, és a dir, doncs, poder tenir una aula d'acollida per a l'alumnat no vingut, poder tenir un CIEI, aquest suport intensiu d'escolarització, o poder tenir hores de vetllador, o poder tenir en la plantilla persones que, més enllà d'una primera titulació, doncs, són pedagogs o psicopedagogs. El que fa és això, enriquir l'equip que dona resposta a aquestes peculiaritats que trobem a les aules.
Potser, no sé si és molt agosarat el que diré ara, Laia, els centres d'educació especial són uns grans desconeguts, perquè ara si pensem en una aula ordinària, donem per fet que a primària són 25, no? Amb unes taules més o menys organitzades, a vegades més desordenades, depèn, van canviant. El professorat també, tothom recorda quan ha anat al centre, potser té fills, nebots, fills d'amics, va a les escoles, però un centre d'educació especial, per exemple, la ràtio mitjana d'una aula, quina és?
La ràtio mitjana d'una aula actualment, segons el decret de ràtios amb el que en regim, hauria de ser d'unes aules de 8 alumnes i un mestre per cada aula. És cert que això a totes les escoles d'educació especial es flexibilitza molt en funció dels alumnes que tens. Si vens a la nostra escola pots trobar aules de 4 alumnes i que en molts moments hi ha 2 docents a l'aula i et pots arribar a trobar aules de 10 alumnes que les pot anar gestionant en moltes de les hores un sol mestre. Ho anem ajustant molt en funció del perfil de l'alumnat que arriba, perquè tots els alumnes són diferents, i ho anem ajustant molt en funció de l'activitat que fem. I llavors, bueno, la flexibilitat de grups és immensa, com a molts centres també ordinaris. La codocència, com bé ha dit en Gregori, és constant, Inclús a vegades tenim tres professionals a l'aula, també ens podem trobar atencions individualitzades. Va variant molt en funció de l'alumnat que tenim i de l'activitat que volem fer en aquell moment i en funció de com està aquell dia cada alumne.
La setmana passada, fa tot just una setmana, dissabte, dia 5, es presentava el projecte La maleta de Picasso. És un projecte que vol apropar l'art i l'obra de Picasso a les escoles amb una maleta viatgera que està carregada de propostes didàctiques per treballar la figura de Pablo Picasso amb un material que genera experiències multisensorials on, a part de la vista, que tothom dona per fet quan parlem d'art, no? que la vista està activa, doncs, clar, com hi ha alumnat que potser... doncs no veu, doncs l'olfacte, l'oïda, el tacte estan molt més presents que en altres projectes o fins i tot més presents que el sentit de la vista. L'abordatge que feu vosaltres d'entrada ha de ser diferent, no? del d'una escola ordinària per aquelles particularitats de l'alumnat que faci que no vagi pel carril habitual.
Sí, nosaltres fem un abordatge diferent i li donem a cada alumne allò que necessita, perquè a vegades, com bé has comentat, encara que no hi hagi un problema de baixa visió, pot haver-hi alumnes que necessiten que els estímuls els arribin també per altres vies, que no només la visual, necessiten que se'ls situï constantment, que se'ls anticipi tot el que passarà al llarg de la jornada. Llavors, nosaltres la forma, la manera que rebem els alumnes a primera hora del matí també a vegades pot ser diferent del que passa a un centre ordinari, però perquè és diferent ja no només l'alumnat i en molts casos la formació del professorat, sinó que és diferent tot l'entorn. No és el mateix gestionar una aula de 25, que s'han de fer determinats continguts, perquè aquests alumnes van progressant i van fent un primer, segon, tercer, de secundària, de primària, del que toqui, van pujant, sinó també tot, no és només un tema de continguts, sinó també tot l'entorn. Tot s'ajusta, nosaltres li podem dedicar moltes més estones, moltes més hores a tot el que és l'educació emocional, a tot el que és com ens sentim, què ens passa, com identifiquem les nostres emocions, ajudem a posar etiquetes, ens podem aturar i dedicar molt més temps a altres aprenentatges o altres activitats que no són purament curriculars o acadèmiques, cosa que a l'escola ordinària és molt més difícil perquè hi ha uns temaris a fer.
Tot i així, està molt connectat amb el que deies al principi, Gregori, que deies donar resposta a la realitat social i educativa. No es tracta només de continguts. Una escola inclusiva ha de respondre a moltes altres coses, no només que aprenguin sumar, restar a principi de primària, llegir tot això que va tocant a cada etapa.
Sí, efectivament, perquè hi ha, més enllà dels continguts, hi ha una sèrie d'habilitats que l'alumnat, en general, tot l'alumnat, i en particular alguns que tenen algunes necessitats així com més específiques, cal que puguin desenvolupar i que els servirà, com deia la meva companya abans, per a la vida, no? quan siguin adults. I després els continguts, cada vegada més entren en metodologies i en maneres de fer molt diferents a les que potser vam rebre nosaltres quan érem a l'escola. Això està evolucionant d'una manera vertiginosa, és potser un dels reptes interessants i motivadors per als professionals de l'educació, com educar en la diversitat, com elaborar els plans individualitzats que necessiten alguns dels nostres alumnes. És apassionant per una vegada, però la veritat és que cada vegada potser requeriríem de més temps, de més recursos, que en aquest cas les escoles concertades no en tenim tots els que voldríem.
A Escola de Família estem amb en Gregori Ponce i la Laia Berlanga parlant de l'educació inclusiva i de com aquesta escola inclusiva és reflex d'una societat saludable. Gregori, aquest curs ens ho avançaves. Al Col·legi Sant Josep de Gràcia heu incorporat al centre l'Escola Sintra, un centre concertat d'educació secundària obligatòria que ha estat al barri del Raval de Barcelona durant 26 anys. Tot just fa un parell de mesos, no?, que ha arrencat el curs i que ha començat a treballar tots plegats. Comencen a encaixar les peces?
Mira, aquest projecte neix, no se m'oblidarà mai, el passat 23 d'abril, el dia de Sant Jordi. així com molt significatiu, quan se'ns planteja des de la nostra congregació de Carmelites Missioneres, se'ns planteja aquesta possibilitat d'incorporar, d'acollir els alumnes i els professionals d'aquesta escola, doncs que havien de deixar l'espai on eren, i bé, doncs la resposta va ser som-hi. Aquest és un projecte intercongregacional en el qual doncs, hi ha Vedruna, hi ha Escola Pia, altres congregacions que se sumen a la trajectòria que ja teníem Carmelites Missioneres, i a partir d'aquell moment ens vam començar a posar en l'elaboració d'un projecte que per nosaltres era un repte, però a la vegada ple d'incerteses de com esdevindria tot això, no? La incorporació d'aquest alumnat, d'aquests professionals. Hi ha hagut un treball intens, molt intens, per part de l'equip directiu i en particular per les dues persones referents de la secundària i de tot l'equip docent en general. Obres que s'han hagut de fer també durant la pausa de les vacances, i bé, doncs el dia 1 de setembre es van incorporar 13 nous professionals, entre els quals doncs hi ha la Lourdes, que avui ens acompanya, i bé, doncs el camí transcorregut un mes i mig llarg després no ha estat fàcil, perquè el que nosaltres havíem previst, el que nosaltres havíem projectat, en el dia a dia et genera situacions diferents a les que havies planejat. I som, en aquests moments, en un punt en el qual estem redefinint i reformulant el projecte amb aquest objectiu, amb aquesta voluntat de donar resposta a alumnes que potser en aquests moments no han acabat d'encaixar.
Lourdes Minguella, molt bon dia.
Bon dia.
La Lourdes Minguella era cap d'estudis del que havia estat l'escola Sintra, i ara ets co-cap d'estudis del centre Sant Josep. L'escola Sintra encara està activa a la web, escolasintra.cat. Expliqueu que el traspàs de Sintra a l'escola Sant Josep de Gràcia suposa caminar cap a una major inclusivitat, que és justament del que estem parlant avui, i situar el vostre alumnat en un entorn més normalitzat. Quin era el perfil d'aquest alumnat de Sintra?
El perfil de l'alumnat de Sintra era alumnat derivat per l'EAP, bàsicament de l'EAP de Ciutat Vella, no? Que és l'equip especialitzat en detectar des de primària o als instituts l'alumnat amb necessitats educatives o bé específiques, no? O especials. Val? Aleshores, és el típic alumne que no pot seguir una classe ordinària, o bé per desmotivació, perquè no segueix el fil, perquè hi ha hagut un absentisme previ. Aleshores, aquest alumne no entén el que s'explica, acaba distorsionant l'aula, acaba passadissos, i aquí entra, no?, amb una experiència negativa dins del que és la seva trajectòria escolar.
Per tant, el que heu fet és tot un repte, perquè l'alumnat de Sintra s'ha barrejat, no? O sigui, s'ha barrejat amb l'alumnat del centre que l'acull, i d'entrada, per exemple, les famílies com van rebre la notícia? Ui. Les famílies que ja estaven al centre, perquè d'entrada m'imagino, intueixo, que algú es va espantar.
Sí, ha estat i és un repte en majúscules. De fet, quan les famílies del Sant Josep van ser coneixedores d'aquest nou projecte, d'aquesta incorporació, és cert, no?, que bueno, va crear aquestes com incerteses, aquestes pors, així ho vam manifestar. Nosaltres bueno, vam plantejar des de la més absoluta transparència com eren aquests alumnes que s'incorporarien al centre. I bé, doncs jo penso que pels mateixos alumnes del Sant Josep de la secundària, doncs també era tot plegat una novetat d'haver de compartir la planta, que va passar, que va incrementar el nombre d'aules, es va haver de traslladar al laboratori de tecnologia i de plàstica en un altre indret de l'escola. Tot era com un interrogant, no? I aquests nanos, per part d'uns i per part dels altres, no? Les primeres preses de contacte, les primeres mirades, les primeres trobades al pati, els passadissos. Hem fet aquest recorregut d'un mes i mig, i les coses es van posant en el seu lloc. Moltes d'aquelles incerteses i d'aquelles pors han anat esvaint-se. En aquest sentit estem fent un treball, va ser un compromís des de la direcció de l'escola de mantenir una comunicació amb totes les famílies, tant del Sant Josep com les famílies de Sintra, de com anaven derivant els diferents moments. I bueno, jo insisteixo que som en un punt en el qual estem reformulant coses, perquè l'educació és una cosa viva, però jo penso que gran part d'aquells interrogants o d'aquelles pors estan remetent força.
En el vostre cas, Lourdes, clar, us heu de replantejar la docència treballant amb el nou equip, amb el nou alumnat. D'entrada era la possibilitat de, potser, rebaixar tensió, no? Que aquesta nova barreja, no? Aquest tornar a començar, és un tornar a començar que sempre és una oportunitat perquè vagi tot millor, clar.
Sí, aquí l'èxit principal creiem i valorem que és la bona entesa dels dos claustres, no? De l'equip que hem arribat i de l'equip que ens ha acollit. No? Llavors, partint d'aquesta implicació i les ganes de que funcioni, hem anat construint a poc a poc, tenint molt en compte que tot l'alumnat s'havia de sentir a gust. És a dir, els que eren de l'alumnat de tota la vida, no? O de la casa de Sant Josep, necessitava tenir a prop els seus referents, no? Els seus mestres referents de confiança, i l'alumnat que venia, no? Que no només és nou en una escola, sinó que entra en bloc en una escola, no? Estem parlant d'uns 33 alumnes d'un barri, d'una situació familiar, social, diferent, l'havien de cuidar també, no? Des de les persones amb les que tenen el vincle, no? Aleshores, en aquest camí estem, no? De que tothom se senti a gust, no? En el seu centre educatiu, perquè ara és el centre de tots, no?
De tots, un de nou que heu creat entre tots, sumant tant professorat com alumnat. I en el cas de l'alumnat, suposo que és una oportunitat per cada dia practicar això de l'acceptació, de la inclusivitat, d'acollir, no? Més enllà de les directrius del centre, quan tu estàs a l'aula, potser hi ha un o dos professors, però tu amb qui interactues sobretot és amb el company que tens al costat, amb els que et trobes al pati, quan puges o baixes les escales.
Sí que és veritat que hi ha espais comuns que compartim, no? Com espais de lleure, patis, no? Algunes activitats, treballem amb la codocència, desdoblaments, i a poc anem integrant, no? Les necessitats educatives o de contingut i a l'aula que tenen un grup i que tenen l'altre grup, sovint són diferents, no? En un procés de canvi que moltes vegades ens generen pors, incerteses, el nivell d'estrès també puja, per tant hem de preservar molt aquella zona de confort, no? que cadascú necessita per funcionar, no? De la millor manera possible. Per tant, et diríem, no? Que estem caminant una mica massatge-error, veient què és el que ens està funcionant i sobretot què és el que millor els hi funciona amb ells, no? I quan un alumne se sent que la inclusió és, em sento a gust aquí, aquí puc ser jo mateix, no? Sense atenció, sense... I això no és fàcil, això no és d'un dia per l'altre, no?
I què funciona? Hi ha alguna cosa així que hagueu identificat que dieu, és que això...
El que funciona, que nosaltres això a Sintra ho podíem fer molt detingudament, perquè teníem una ràtio de 6 alumnes per aula, funcionava molt, no?, com ens explicava la companya Laia, no?, també amb un espai d'acollida inicial, a primera hora del matí, no?, mirant molt la persona de manera integral i després ja pots anar a aprendre les mates, la llengua, no?, tots els altres continguts curriculars, doncs ens funciona molt mirar a cada alumne individualment, no?, què necessita. Poder-ho parlar, no? La tutoria individualitzada, el rebaixar angoixes, el mirar que cada dia l'alumne hem de mirar com ve, no? Com arriba, perquè ells surten del Raval i quan arriben allà han agafat el metro...
Els han passat moltes coses, ja.
Moltes coses, no? I no és el mateix sortir de casa i anar directe a l'escola que, no? Que et passi ja un recorregut d'una hora amb mil anècdotes.
Alguna recomanació?
Ja sabeu que cada setmana parlem de materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, pel·lícules, sèries, contes, diferents eines que es converteixen en un bon suport per parlar del tema que ens interessa i avui també hem fet una tria. Comencem amb una pel·lícula francesa.
Un petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite.
Je m'appelle François Foucault.
Mais je m'appelle Foucault.
Ils font toujours ce
petit.
Allez vous asseoir à votre place. Où est votre carnet? Donnez-le-moi, s'il vous plaît.
Je suis pas votre chien.
És una pel·lícula que podeu veure a Prime Video, El buen maestro, El bon mestre, on el professor d'un prestigiós institut de París, fruit d'un petit malentès, se'n va fer de mestre als suburbis de la capital, on es troba amb un alumnat desmotivat, a vegades amb situacions familiars complicades, pocs recursos econòmics. Com s'ho fan els profes de ficció que aconsegueixen capgirar completament la situació inicial que trobem a l'aula en una hora i mitja? No és una hora i mitja, ja sabem que pot ser en tot un curs, no? Però fa màgia. No sé si sou dels que acabeu mirant aquestes pel·lis i allà aneu descobrint, no sé, a vegades estratègies, coses que clarament dieu, això ja ho hem provat a l'aula i no funciona. Ho heu fet alguna vegada? O potser sou, no sé, com els metges que diuen, jo ho miro tot, menys coses que tinguin a veure amb la meva feina, que potser ja tinc prou amb la feina de cada dia, la resta em fa mandra.
Aquestes pel·lis o de vegades aquestes lectures que fas no deixen de ser referències, no? Sempre trobes alguna idea, alguna cosa que dius, mira, això ho podria incorporar, una altra cosa és que després acabi funcionant o no a l'aula. Però és cert el que dius, i és que l'educació té una mica de màgia, no? De màgia i de vincle. A mi una de les coses així que... Perquè estem aprenent força, un claustre i l'altre, no? Que ara som un de sol, però estem aprenent molt del recorregut que hem fet cadascun, de la trajectòria feta, i quan aconsegueixes establir aquest vincle amb l'alumne, aquesta mirada, interessar-te pel seu jo, pel que hi ha al darrere, per aquella motxilla que hi ha carregada moltes vegades de situacions complicades. Quan crees aquest vincle, es produeixen espurnetes de màgia i això omple molt i motiva a continuar treballant.
Pels nanos que estan lluny d'entorns escolars com aquest que dèiem dels suburbis o que la ficció de cop veuen a un centre d'educació especial que no tenen ningú al seu entorn, pot ser una possibilitat per obrir-los els ulls i per en el seu dia a dia també ser més inclusius, més tolerants, encara que no s'ho trobin al centre, a l'aula o a la seva família?
Sí que pot anar bé, però jo sóc del parer i els meus dos companys que treballen a un centre ordinari m'ho podran confirmar, que cada vegada els nois i noies estan més oberts al que passa al voltant, cada vegada són més conscients d'aquesta diversitat de la societat que tenim. I ara és bastant estrany que algun nen o nena se sorprengui per una pel·lícula, per una cosa que veu en els mitjans de comunicació. Vull dir que cada vegada al nostre voltant veiem o les coses es visualitzen més que anys enrere i tothom té bastant això a prop.
Per tant, diríem que això és positiu, no? Sempre estem dient tan connectats, tot globalitzat, li veiem sempre la part dolenta. Podríem dir que és una cosa bona, no? Veuen moltes altres realitats que abans ni te les podies imaginar que això passava. Aneu fent quasi tots amb el cap. Sí. A veure, ara és una pel·lícula espanyola.
Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual.
¿Qué coño es eso?
Ahora te vas a juntar con subnormales.
Bueno, elegir cada uno una pareja.
Yo tengo novia.
Es mentira, no tiene.
Yo juego de alero.
¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar?
No, mamá, no.
¿Pues locos?
Subnormales.
Cuide su lenguaje, señor Montes.
Coge una pelota.
No, solo una.
El de rojo, coge una pelota.
Voy.
Això és Campeones, una pel·lícula de Javier Fresser, un entrenador de bàsquet que, bé, males decisions a la vida, i ha d'entrenar un grup de nois i noies que supera la vintena i que són, bé, no sé, aquí li diuen de moltes maneres, crec que cap és encertada, tontos, locos, subnormales. Laia, el llenguatge és tan important com sembla, la pel·lícula es diu Campeones, que també diríem que aquesta etiqueta sí que és encertada.
Sí que és important el llenguatge pel que comporta, pel que nosaltres transmetem quan parlem. No és el mateix dir que una persona és subnormal, que fa uns anys es feia servir, però actualment el que comporta no és positiu. No? Si posem-nos en el lloc del nen o de la nena que rep aquest llenguatge, quan se li diu subnormal, normalment va acompanyat d'un caire pejoratiu. Si tu veus que és una persona amb unes necessitats educatives especials, amb una discapacitat, si tu et dirigeixes amb ell amb un altre llenguatge, implícitament la manera, el caire amb el que et dirigeixes amb ell és més positiu, més acollidor, més respectuós.
Quan sentíem el tràiler, m'anaves dient micro tancat, aquesta és bona. Per què creus que és tan bona o quin valor té aquesta pel·lícula?
A mi aquesta pel·lícula m'agrada moltíssim. Trobo que descriu molt bé el dia a dia amb nois i noies com els alumnes de la meva escola. Et posa en situacions que quan hem parlat amb companys hem rigut molt, perquè dius, és tal qual el que ens passa al col·le amb el dia a dia. I és també molt bona perquè es parla amb molt de carinyo. No amaga ni idealitza. És com a vegades ha passat amb altres pel·lícules, llibres, sèries, que sembla que sigui fantàstic, no? Tenir un familiar amb una discapacitat intel·lectual no és fantàstic, és dur. Ho hem de saber i ho hem de dir tal qual. Però això no vol dir que sigui negatiu, sinó, bueno, és dur i ens hem d'arremangar tots i posar a treballar familiars i professionals per aconseguir el millor. I això és el que es pot veure a la pel·lícula. És un respecte, no amaga res, es mostra tal qual és, però des d'un punt de vista positiu.
Campeones és una pel·lícula que va funcionar de meravella, taquilla, tothom la va anar a veure i, a més, va guanyar premis. Jesús Vidal, un dels protagonistes de Campeones, va rebre el Goya a millor actor revelació. Sentim un fragment quan ell rep el guardó.
Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias.
Quan el mirava per baixar l'àudio, encara m'emocionava. Recordava el dia dels Goya que queien les llàgrimes d'aquell moment de dir, és que és veritat, no? Aquestes tres paraules que ha dit, inclusió, diversitat, visibilitat. Fins a quin punt és important la visibilitat? Això que deies que els nanos, ara, bé, no, hi ha coses que potser no els sorprenen. Potser ens sorprenen més els grans. Ho hauríem de veure, d'acceptar, de parlar.
Sí, bueno, històricament, antigament, si tirem 50 o 60 anys enrere, a moltes famílies que hi havia una persona amb discapacitat, aquesta persona se l'amagava, no se la deixava sortir de casa, era com una cosa que més val tenir amb la intimitat. No, la inclusió és visibilitzar. Podem incloure en el moment que tots sortim de les escoles, sigui una escola ordinària, sigui una escola especial, i tenim l'oportunitat de participar en els mateixos projectes, o inclusió i visibilitat també van de la mà quan alumnes de la nostra escola van a representar una obra de teatre pels alumnes d'educació infantil d'una escola ordinària. I quan acaben l'obra de teatre els aplaudeixen, es volen fer fotos amb ells i són com haguéssim vist a actors de Hollywood. Això per nosaltres és inclusió, és tenir un paper actiu a la societat i és visibilitzar que tots són diferents i cadascú aporta allò que pot.
De la teoria a la pràctica.
Avui també veurem com es passa de la teoria a la pràctica a l'Escola Vedruna Àngels de Barcelona. Hem parlat amb el seu director, l'Eduard Riudavets, i bé, l'Escola Vedruna Àngels és una escola on el tractament de la diversitat és un fet diferencial. És un centre d'una sola línia, des d'I3 fins a quart d'ESO, són uns 300 alumnes on la multiculturalitat i la diversitat religiosa estan molt presents. El centre té un alumnat de 24 nacionalitats i més de 120 nois i noies amb una situació econòmica difícil. Hem volgut saber quines són les metodologies que utilitzen el centre per contemplar i atendre unes realitats tan diferents, i el director ens ha dit això.
Una de les metodologies que ens agrada fer és la codocència, el fet de que puguin haver més d'un docent a l'aula, quan sigui possible, o fins i tot barrejar alumnes de dos cursos, perquè puguem treballar sobretot també molt per racons, per espais d'aprenentatge, molt per projectes on puguem barrejar edats i a vegades doncs, alumnes que puguin ajudar els altres. Molt important el tema de la formació, de l'avaluació formativa, on l'alumne guanyi protagonisme a l'hora d'avaluar, i després també el fet de fomentar tot el treball de la llengua oral i a vegades doncs, ser el pal de paller en edats primerenques, perquè jo creiem que és molt important amb una llengua catalana que a vegades és la tercera i fins i tot la quarta llengua.
A partir de la seva experiència, també fan formació per altres centres i li hem preguntat sobre què és el més bàsic, l'imprescindible que s'ha de tenir en compte per ser una escola inclusiva.
Creiem que és important marcar molt clar quins són els objectius d'un projecte, d'una seqüència didàctica, d'una unitat, que els alumnes els coneguin i que pugui haver una regulació per part d'ells al llarg del procés d'ensenyament-aprenentatge. I que quan treballes de forma cooperativa, com és en molts casos la nostra realitat, en projectes, treballar per grups d'experts on tu puguis donar una informació en el teu grup de treball que sigui clau perquè aquest projecte tiri endavant. Per exemple, pot ser que l'alumne no entengui molt la llengua, però sigui molt bo en anglès i pugui aportar informació en anglès al seu grup, un altre sigui molt bo en nivell de plàstica, un altre sigui molt bo en tema tecnològic i pugui preparar la presentació. Uns altres poden cercar, fer entrevistes, doncs, que sigui important que quan tu treballes en grup no treballi un, sinó que tots se sentin partícips.
Badruna Àngels és el primer centre concertat que va formar part de la xarxa de competències i volíem saber què ha implicat per l'escola formar part de la xarxa.
Per nosaltres, entrar a la xarxa de competències del departament ha estat un regal, el fet de poder-nos reunir com a grups impulsors i com a gota d'oli poder anar avançant en metodologies innovadores i poder veure doncs, que potser ens equivoquem a vegades, però són espais de mestres on podem reflexionar sobre les nostres pràctiques i veure que hi ha diferents maneres de fer i de provar. I ens ha ajudat molt en el tema dels projectes, que siguin projectes realment potents, amb una pregunta potent, socialment potent. En un barri com és el nostre és important que els projectes tinguin una pregunta social al darrere. Ens ha ajudat a que els alumnes guanyin protagonisme en el procés d'avaluació, que entenguin què se'ls demana, com poden autorregular-se, com poden fer reflexió sobre el seu procés i poden ajudar els companys a avaluar-se, es poden avaluar entre ells i es poden autoavaluar a ells mateixos. També el fet de poder-nos avaluar entre mestres, d'observació entre iguals, de poder anar observar a la classe un altre company nostre, el fet de poder fer un feedback i saber fer-lo i rebre'l i poder doncs, millorar no? amb el fet de veure com treballen companys nostres. Això ha estat un regal entre la xarxa i anem aprenent dia a dia i el que encara ens queda.
Tot i que algú pugui pensar que tanta diversitat i sobretot la realitat poc fàcil d'alguna de les famílies del centre no és compatible amb uns bons resultats acadèmics, a l'Escola Badruna Àngels estan satisfets amb el rendiment.
Segurament els nostres alumnes, el seu procés d'ensenyament-aprenentatge, d'adquisició de la lectoescriptura, és més lent que en altres indrets, però a poc fan el xip, a vegades pot ser als 11, 12 anys, 13, i després quan els nostres alumnes, amb un alt percentatge de graduats escolars, per superior al 90%, han anat a altres escoles Badruna nostres, fins i tot alguna vegada han tret les matrícules d'honor d'aquestes noves escoles. Per tant, per nosaltres és un orgull, no? El fet de que els mestres nostres de cicle inicial, de 6, 8 anys, no? que van a veure com fan presentacions alumnes que ara tenen 15 o 16 anys i que els han tingut, de dir, mare meva, que bé que s'expliquen, o que bé que saben treballar en grup, o que bé saben extraure la idea, no? O saben... Doncs això és una satisfacció per tots nosaltres.
Més enllà del que és estrictament acadèmic, també volíem saber com creuen que incideix en l'alumnat el pas pel centre.
Sempre diem que l'Escola Badruna Àngels és una escola oberta a la realitat del barri. Jo crec que els nostres alumnes, quan surten de l'escola, vull dir, tornen moltes vegades. Quan van a altres escoles ens diuen que aquests alumnes tenen uns valors molt interioritzats, estan embadronats, que diuen, i nosaltres ens sentim molt orgullosos, no? Vull dir que a part d'aprendre coses a nivell acadèmic, doncs tot el treball social i tutorial que hi ha hagut al darrere, el fet de que hi hagin dos tutors per aula, que es puguin haver dos tutors a secundària cada curs, que es faci tutoria cada dia, que puguem ajudar aquests alumnes i que els projectes que treballem siguin realment potents a nivell social, com deia anteriorment, i que moltes vegades relacionats amb el barri del Raval fa que tinguin una visió molt àmplia, no? Que no es quedi només amb l'aprenentatge de les matemàtiques, de la llengua, del medi, sinó que va molt més enllà.
Per acabar, l'Eduard Riudavets, director del centre, ha volgut destacar la feina de dues peces clau en l'engranatge del centre.
Tota aquesta tasca que fa Badruna Àngels seria impossible sense dos fets molt importants. Una és la implicació total del professorat, que fa, a vegades fa de pare, de mare, d'assistent social, de pèrit, de moltes coses que se surten de l'aprenentatge en si, acadèmic, I l'altre seria el fet d'estar a la Fundació Vedruna, Catalunya, amb 37 escoles que treballem en xarxa, amb un coixí a nivell pedagògic, a nivell econòmic, a nivell de formació, a nivell de seguiment del professorat, que seria que és imprescindible pel dia a dia i per la continuació de la nostra escola al barri del Raval, que creiem que té molt sentit tenir una escola com la nostra en el barri del Raval.
Escola de família, avui estem parlant de l'escola inclusiva com a factor de salut social. M'he anat apuntant aquí diverses paraules que han anat sortint al llarg d'aquesta conversa amb els quatre, tot i que l'Eduard estigués a distància. Per exemple, sentir-se important, reconeixement, reptes, implicació, temps, recursos, realitat social i educativa, donar el que puguin donar, i al final tinc una vareta màgica que no ha sortit fins ara. Si tinguéssiu una vareta màgica, Laia, i poguessis fer el que volguessis amb aquesta vareta màgica com a directora del centre, què faries perquè el centre respongués a aquesta escola inclusiva, que imagino que ja hi ha la voluntat, que hi ha aquesta entrega del professorat a la que feia referència l'Eduard, no?
Sí, nosaltres l'entrega de tots els treballadors del centre, tant del personal docent com del PAS, és absoluta. Nosaltres estem convençuts de que la nostra tasca és molt inclusiva, malgrat els centres d'educació especial normalment s'han marcat com o s'han categoritzat com a centres no inclusius. Nosaltres creiem que és totalment inclusiu. I jo la vareta màgica, més que posar-la a l'escola, la posaria a la societat, perquè necessitem que sigui la societat inclusiva i sigui la societat qui pugui rebre a tots els nostres alumnes amb els braços oberts i oferint-los les oportunitats que necessiten.
Això vols dir quan ja han acabat l'etapa educativa i comencen una vida laboral? També vida social, m'imagino, no? El fet de poder fer extraescolars ja quan ets adult.
Sí, exacte, una vida social plena, no? I satisfeta. Per nosaltres el més important és intentar garantir que el seu projecte de vida sigui positiu i siguin persones que estiguin felices. La vareta màgica jo la faria servir més aviat per la societat, que dongui l'espai a tothom i que pugui respectar a tothom, sigui quines siguin les seves característiques.
A hores d'ara diries que estem lluny d'aquest llindar que tu ens faries arribar amb la vareta?
Com a societat?
Sí.
Sí, com a societat és lluny. Tenim molts exalumnes que han pogut fer l'escolaritat obligatòria amb nosaltres, una etapa postobligatòria amb més o menys adaptacions i que han acabat tenint una formació postobligatòria i que en el moment que entraran al mercat laboral aquí també es troben molts problemes. Per tant, tota la feina que fem, totes les escoles de Catalunya, totes, és molt bona. Jo hi confio plenament en el sistema educatiu català, amb els professionals que hi treballen a les escoles, però és important que això després continuï un cop acaben la seva etapa escolar, perquè crec que mestres i professorat ens estem deixant la pell perquè això funcioni, però això ha de tenir continuïtat.
Tinc dues varetes més. Una és per tu, Lourdes, i l'altra és per tu, Gregori. Qui comença? Tot, penseu que això és excepcional. Dos varetes en un mateix centre. Per on començaries?
Mira, jo la meva l'aprofitaré per empaitar el que deia la Laia. És veritat, aquesta visibilitat per part de la societat és absolutament indispensable perquè el conjunt de tot plegat funcioni bé. Jo la faré servir perquè obrim els ulls a la realitat social que tenim, que és diversa, que a la vegada és rica, i només entenent la societat des d'aquesta perspectiva, des d'una perspectiva de justícia social, igualitària, on tothom ha de tenir cabuda, perquè si no és així les coses no funcionen, i que la peça clau perquè el futur dels nostres alumnes, dels nostres nens i nenes, sigui un futur de felicitat, com deies, un futur amb oportunitats, un futur per viure una vida plena, ha de començar a les escoles, però ha de continuar a les famílies i ha de continuar al carrer, a la societat.
Tot i així, ara anem a la teva vareta, no t'escapes, Lourdes, però és una gran oportunitat, també, ho hem dit oportunitat moltes vegades, però l'escola, que és quan els nanos aprenen, no? I que després d'arriben a casa, i a vegades sopant et diuen qualsevol cosa, estàs al parc i dius, ui, si tenen raó, no? Llàstima que potser hauríem d'aprendre els adults moltes vegades d'ells, però sí que és allà s'estan formant i podeu deixar la petjada aquesta per després quan són, bé, ja ho són, quan són membres de la societat activa, tot i que siguin petits i ocupin poc, però que vagin creixent i que es vagin consolidant aquests valors que després, quan ja siguin adults, segueixin sent inclusius, tolerants i acceptin aquesta diversitat que els envoltarà.
Sí, sí, sens dubte. I o hi ha aquesta complementarietat entre el que els alumnes viuen a l'escola en el dia a dia. Doncs el col·lega de Bedrun Àngels deia, no?, que una de les claus és aquesta personalització de l'aprenentatge, però combinat amb el treball cooperatiu, en el qual els alumnes, entre ells, es creen sinergies, vinculacions, són capaços de treballar de manera conjunta, de complementar-se, de sumar, d'aprendre els uns dels altres. Doncs això és el que hem de, d'alguna manera, fer arribar també a casa, a la família, a la societat. Que aquesta és la clau, torno a dir, d'una societat que sigui una societat justa, igualitària, inclusiva.
Ja tens la vareta en marxa, Lourdes, a veure què fas amb ella.
Em venia la paraula, no?, amb el repte que tenim entre mans, ara mateix a Sant Josep, amb el tema de la inclusivitat, em venia la paraula temps, no? Nosaltres necessitem temps, no? La nostra vareta màgica necessita temps perquè això funcioni. I també, de cara a les polítiques educatives, que es pugui veure, no?, que la inclusió sobre paper sembla fàcil, no?, i que el dia a dia, doncs, a vegades als centres és complexa, no?, i que és necessaris projectes que surten potser una mica de l'escola ordinària o que dintre de l'escola ordinària poden tenir, no?, un rerefons diferent que s'adapti a les necessitats de l'alumnat, que hi hagin centres d'educació especial que donguin resposta, no?, com bé deia la Laia, a les necessitats diferents que es troben. Nosaltres, al tornar Sintra a l'ordinària, hem de reconèixer que hi ha un parell de famílies que han demanat un centre d'educació especial, no?, perquè han vist que ells havien estat en una ordinària, no havien tingut unes necessitats, venen a Sintra, es dona una atenció, retornen a l'escola ordinària i diuen, ostres, aquí no. Per tant, és important, no?, que hi hagi aquesta altra pota, no?, del sistema educatiu català que abarqui, no?, altres necessitats. Per tant, una vareta màgica de temps i sensibilització, no?, per part dels agents educatius, no?, que...
Doncs espero que us funcioni. A veure si s'acaba fent realitat. Si funciona, dieu-m'ho, que aniré traient varetes màgiques cada setmana. A veure què és el que passa. Lourdes Minguella, Laia Berlanga, sí, i Gregori Ponce, moltíssimes gràcies als tres. Ha estat un plaer.
Gràcies.
Gràcies, gràcies a tu també, Olga.
Agent.
Agafeu l'agenda, que tenim una proposta que segur que us interessa. És el webinar FEAC, Tirites i resiliència en l'entorn familiar. Serà el dijous 24 de novembre a 8:15 del vespre. El que us proposem és tractar l'acompanyament de la vulnerabilitat en l'entorn familiar. Tant a casa com a l'escola convivim amb infinitat de ferides, diríem, que retegem a les motxilles pròpies dels fills, les filles, de l'alumnat, i amb aquesta càrrega i des d'ella ens relacionem cada dia. Quan ens hi trobem, bé, podem educar la fortalesa, ho fem, la fortalesa i la resiliència. Fem ús de les tirites per tapar forats o mirar de resoldre sota formes materno-paternalistes. Evitem la queixa tot avançant-nos a l'esforç necessari per créixer. Bé, si us interessa la resiliència a l'entorn familiar, ja ho sabeu, dijous 24 de novembre a 8:15 del vespre. Per inscriure-us és tan senzill com clicar la pàgina blogs.escolacristiana.org/formació. I acabem amb música, com sempre. La cançó d'avui és Això ja està, d'en Pau Vallvé. Una cançó que diria que parla del final de la pandèmia i de mirar endavant, però si ens oblidem de la Covid-19, és perfecta per una escola inclusiva. Diu, ens espera la primavera, tornar a florir com mai, el millor encara ha d'arribar. I un munt d'idees que encaixen amb aquesta idea d'una escola on tothom hi té cabuda, perquè, com diu Vallvé, el millor encara està per arribar i si ho fem junts serà més gran. Espero que després del programa d'avui ningú dubti que tothom és imprescindible i que entre tots ho farem més gran. Com totes les cançons d'en Pau Vallvé, és una delícia. Espero que us agradi, però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Com sempre, hem estat en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família.
Això ja està.